Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández. Sempre la professionalitat al seu servei.
Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. Avui aquest dia tan gris, però estem aquí disposats i disposades a fer tertúlia, com sempre, amb el suport de Gestoria Fernández, que ja ho sabeu que els ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. Anem a saludar els nostres tertulians, que ja els tenim aquí preparats. Espero que no vinguin grisos com el dia. Toni Caules, bon dia.
Bon dia.
No venim grisos com el dia.
Sí. No han de venir mai grisos nosaltres.
Sí, m'agrada. Héctor Amello, bon dia.
Hola, bon dia.
Amb il·lusió.
I con il·lusió ni ha salido el sol.
Sí, que això és l'important. Josep Maria Bartolomé, bon dia. I Montse de la Llave, bon dia.
Bon dia.
Arrenquem setmana. Jo proposava un tema, ja sé que, bueno, sí, és d'actualitat i tampoc és, no surt dels diaris, podríem dir d'alguna manera, però jo crec que és important. Aquí a Vilafant, doncs, ahir vam tenir el desè aniversari dels companys de Protecció Civil. I parlàvem i dic, ostres, per què no parlem del voluntariat i de... Sorprèn que encara hi hagi gent que tingui ganes de fer coses voluntàriament. Perquè sembla que costi molt i estem en una societat com molt individualista que costa que la gent faci coses voluntàriament. No sé si teniu aquesta sensació o estic equivocada.
Jo penso que tens tota la raó, que costa molt que fer coses sense ànim de lucre, vull dir, cada vegada costa més.
O sigui, la gent és molt de la filosofia Toni Guerrero, de que hay de lo mío, no? No? Perquè a vegades, no sé, estàs en associacions, no sé, per exemple, estic a l'AFA, no? De l'escola dels meus fills, i molta gent ens pregunta, per què m'haig de fer soci? Què me beneficiarà? Què en trauré jo? No?
Bueno, perquè tothom es mira el seu melic, no? Clar. És una mica el que dèiem abans. Realment, per exemple, ahir, no, amb la xerrada que hi va haver-hi, es comentava que s'estan fent coses des de Protecció Civil, doncs s'estan fent coses perquè el jovent es reenganxi, no? Perquè tota la gent que hi havia ahir, tots els voluntaris que hi havia ahir, si miraves, eren tots de la mateixa edat aproximadament, no? I deien, és que necessitem relleus també, no? Que vagin vinguent. I han intentat doncs fer com activitats o inclús a la coordinadora que hi havia ens va explicar que havien posat una Nintendo d'aquestes, una Play, vale, en un espai perquè fos una manera com d'enganxar-los i tot, i que no havia funcionat, no?
Però jo penso que devien anar-hi a jugar, però no es devien enganxar de voluntari.
Ni això. Però jo penso que igual ja no és el fet de que tu els hi posis això, un espai de Play o així. És simplement que ja no hi pensen en que es poden fer coses voluntàries. Vull dir que això ja no entra dintre del cap, però ja no dels joves, eh? Jo penso que en general. Els que ho portem a dintre és perquè des de fa molts anys som així i ens agrada fer les coses pels altres. Però jo crec que ja no hi és això, ja no hi ha aquest sentiment d'ajudar, de donar un cop de mà, generalitzat, eh? Parlem, sempre hi ha...
Sí, jo penso que això és una cosa innata de la persona. Per tant, si és una persona doncs, que vol ajudar, que vol fer coses, que té inquietuds, doncs no, és igual l'edat, no? I surt de la persona, això. Penso que és, ha sigut i serà sempre això. Evidentment que hi ha aquelles persones doncs, que són molt més tranquil·les, que a mi no em compliques la vida, i jo no vull pas tenir cap problema ni cap mal de cap, sí que n'hi ha, i n'hi ha molt més que dels altres, no? Però de gent voluntària neix amb la persona. Per més per any, per més coses que els hi posis per enganxar-los, no funcionarà.
Jo hi afegiria una cosa, i depèn molt de quin treball tens. Si disposes de temps o no disposes de temps.
El temps.
Tot sovint tens un treball, jo almenys la meva joventut, que em dedicava plenament
bueno,
a això.
Tens una feina cosi ànima, no?
No tenia temps, aquí està, no tenia temps de dedicar a allò. Llavors, no sé, quan et jubiles, per exemple, tens més temps de col·laborar i de fer coses, no? Vull dir, pels altres...
Per això allò de les edats, no?
Però no vols dir que el temps el busques? Perquè temps jo crec que no en tenim cap ni un de nosaltres. Sí que hi ha feines, no?, que t'ocupen molt més, eh? Això hi estic totalment d'acord. Però hi ha vegades que dius, no necessites... O sigui, tu igual des de casa una estona doncs pots donar un cop de mà... en preparar, jo què sé, algun administratiu, per exemple, no? Sí, sí. O la part aquesta, no?
Però,
jo ara, el bo que seria és això, que quan se jubilessin els que no han tingut temps, ens donessin un cop de mà. Que després diuen, no, és que jo he treballat tota la vida i ara vull fer la meva.
Primero, permitirme felicitar a Protección Civil por ese 10º aniversario. Después también gracias, porque al final hacen un trabajo importantísimo para los municipios y para las ciudades, que lo hacen totalmente desinteresados y lo hacen con muchísimas ganas. Así que también yo creo que es una labor importante. De lo que estabais comentando, yo creo que también hay que relativizar un poco, porque... la gente sí que le gusta colaborar y participar, lo que pasa es que evidentemente, al final lo que comentabas tú ahora del tiempo es cierto, o sea, compites con muchas actividades, hay muchas actividades y entonces
cada
la gente, cada vez más, pero por ejemplo hay mucha gente implicada en ONGs o en bancos el banco de sangre o en el
banco de los alimentos,
o sea, que sí que la hay, lo que pasa es que realmente... cuesta encontrar gente que quiera participar y después que pueda participar asiduamente, que es lo que se necesita, no puntualmente a lo mejor en un momento, sino que se pueda implicar. Pero yo creo que la gente, por lo menos en Cataluña y en España, es bastante solidaria. Y las ONGs tienen bastantes activistas y van encontrando recursos para hacer las cosas, pero evidentemente es cada vez más complejo.
Clar, de voluntariats n'hi ha de molt tipus. Ara m'ha vingut al cap el tema del voluntariat per la llengua. Fins i tot, jo he sigut voluntària per la llengua i era anar a dedicar una hora a la setmana a parlar. Vull dir que tampoc... qui no té una hora, no?, a parlar, i a l'igual d'allà en surt és una amistat, no?, i és anar a fer un cafè, anar a prendre alguna cosa, és potser parar, no?, que potser com a societat i com a persones potser necessitem també parar d'aquest dia a dia frenètic que tenim, no?, i el voluntariat ens hi pot ajudar, no?, o hi ha voluntariat d'estar en entitats del municipi, per exemple, no?, hi ha AFES, aquí a Vilafant tenim moltes entitats molt potents, moltíssimes. Gegants, no sé, grups de teatre... Clar, te pot aportar el hobby, no?, el voluntariat, però a vegades és com... quina mandra, no?
Però a més, participar en un voluntariat t'ajuda a desconnectar de la feina diària.
Ah.
Que a vegades dius, escolta, és que no m'ho trec del cap, no?, la feina, com em desperto que a mitjanit, penso que amb allò que havia de fer i d'aquesta manera jo crec que això t'ajuda.
Jo us faria una pregunta. No som una mica voluntariats, nosaltres?
Sí. Bueno, de fet, sí, esteu fent un voluntariat ara mateix, no? Perquè veniu a la tertúlia de manera altruista cada dilluns, en el vostre cas, a dedicar una hora doncs, a analitzar l'actualitat, a donar la vostra opinió, i evidentment que això aporta... Potser el que s'hauria d'explicar, no ho sé, amb el tema dels joves, és que ser voluntari t'aporta tu. O sigui, aquest que hay de lo mío, explicar que t'aporta, que et fa sentir bé d'alguna manera, no? Que no és que tu obtinguis un rèdit, no sé, però, un clar, descompte, un no sé què.
Però ho has d'entrada ho has de provar-ho, no?
Ja.
I això sí que li dono tota la raó a en Toni, que això es porta a dintre. Sí, es porta a dintre, si no ho provaràs mai perquè, bueno, perquè no t'interessa i quan una cosa no t'interessa ja et poden donar el que vulguis, explicar o fer que no. Vull dir, i aquí a l'Espai Jove ho veiem, hi ha una quantitat de jovent que estan al 100% i cada dia i deixen de fer, val? Però per fer doncs això, doncs donar un cop de mà o fer. Llavors aquí sí que, però és que et surt de dintre, si no malament, rai.
Clar, jo precisament m'explicaven que a l'institut sé que fan programes de voluntariat, fins i tot amb gent gran i coses així, perquè m'explicava una amiga meva que ha acabat quart d'ESO i m'explicava això, no? Anem a fer de voluntaris a una... que com a assignatura d'hores, de projectes a l'institut.
Projectes que els hi obliguen.
Però això està dintre que els hi obliguen, que d'allò, que ells poden triar quin voluntariat fer dintre del projecte. N'han de fer un, però poden triar el que vol, i és una manera també del que deies tu, de provar-ho, no? Aquest punt d'obligació de la nota o el que sigui,
Pero sí que se reciben manera, cosas cuando haces voluntariado. Al final terminas recibiendo la satisfacción de hacerlo. O sea, es la satisfacción de pertenecer a algo, de colaborar, de dar tu tiempo, de la satisfacción de poder estar ayudando. Es que hay toda una serie de satisfacciones no materiales, ¿no? Sí. Claro, porque a lo mejor no tiene una retribución económica.
No, es que no la tiene.
Al final, cuando haces voluntariado, es eso, voluntariado. Sí. Pero lo que recibes es eso, es la satisfacción de poder estar colaborando, de hacer algo que te puede estar gustando, algo que te llena, algo que a lo mejor, pues eso, te desconecta del mundo laboral, que dices, oye, tengo todo el día trabajando y vengo a hacer un voluntariado que me llena, me satisface y me conecta con otras coses.
Jo no sé si creieu que això és com una mica com un boomerang, perquè ara estava pensant, no? Si tu has fet voluntariat o en algun moment tu has donat, acabes d'alguna manera rebent. No ho sé, Jo que he estat, per exemple, en un grup de suport, no? I jo he rebut, primer he rebut i després he donat. I és com una mica un boomerang en general, no? No creieu que si tu dones, tornes?
Jo penso que no. Que el fet de t'ajudar no vol dir que t'ajudin a tu. No ho sé,
I et diré més.
Jo volia creure que sí.
Si tu fas un voluntariat, no esperis una contrapartida. No. Ho fas per voluntat pròpia.
Evidentment.
Per tant, com que ho fas per voluntat pròpia, ho fas a gust i amb ganes.
No ho dic
per
això.
I no esperes res, cap contrapartida.
Jo no ho dic perquè esperis. Simplement, no sé, ara podem posar molt religiós, no? Pel tema karma, no? Que si tu dones... l'univers t'acaba donant a tu també. No ho sé.
Jo sé que m'he posat
una mica filosòfic ara.
No sé si existe ese sistema
no
de compensació.
No ho sé.
Però
vull pensar que sí.
El hecho de que de dar sin esperar nada a cambio, al final, esa es la satisfacción. O sea, muchas veces la frustración viene porque a lo mejor haces algo y esperas algo a cambio y no tienes ese retorno que esperas.
No has de esperar.
Claro, exacto. Oye, yo lo hago porque lo hago voluntariamente porque me llena hacerlo y simplemente ese hecho de hacerlo es lo que realmente es lo que estás recibiendo. Y a mí me parece fenomenal que haya gente que se implique, que quiera hacer cosas y que encuentre sus espacios donde poder colaborar i donde poder participar.
Pues jo, en canvi, jo en tema de protecció civil no m'hi posaria mai, veus? De voluntariat, perquè em fa respecte.
No, però jo ara estava pensant, per exemple, que solidaris en som molt aquí a Catalunya i a Espanya, com tu deies, perquè som els primers. Però moltes vegades jo penso que hi ha una diferència, no? En ser solidari en un moment... No?
Puntual.
Amb el fet de donar uns diners o uns aliments o el que sigui, i l'altre doncs, és el voluntariat, que és una cosa de més llarga durada. Aquest cap de setmana, clar, vam tindre dissabte, per exemple, la tarda solidària, no?, amb el càncer de mama. Va vindre molta gent que es va col·laborar, o sigui, genial. Ahir, més del mateix, amb protecció civil.
Hi
va haver-hi donació de sang, recollida d'aliments, vull dir que solidaris ja ho som, no? I ja pensem amb el veí o amb el que pot passar. Però l'hora de nosaltres posar-nos-hi és el que costa. És el que costa. També què passa? Abans no hi havia tantes coses a fer.
Yeah.
Llavors deies, el cau, no? El cau que hi ha hagut tota la vida, ara cada vegada costa més que hi hagin els nens que vagin al cau, perquè... Perquè
qui no fa futbol, fa bàsquet...
Un esport, un fa l'altre, o el que sigui. Clar, és que tot això també canvia. Potser s'ha de canviar també la manera de fer les coses d'aquest voluntariat, no sé. És el que deia una mica, no? Potser igual jo sé fer servir les xarxes, doncs te puc donar un cop de mà fent servir les xarxes i serà en aquell espai que tinc petit. No?
I que jo recordo que existien bancs de temps, no? Per exemple, abans que parlàveu del temps, que jo regalo el meu temps, no sé, no dius tu, no? Jo sé fer anar les xarxes, jo regalo el meu temps amb xarxes, no? I qui necessiti un tema de xarxes, doncs demanarà
tot
el meu temps.
Tot el voluntariat regala el seu temps.
Sí, sí, però vull dir que amb el que tu saps fer, no? Perquè jo, per exemple, no sabria fer el que vam veure ahir del rescat amb els gossos, per exemple. Jo no sabria anar amb un gos i educar-lo perquè evidentment que és una exageració, no? Però jo no sabria, per exemple, fer el que fan els companys de protecció civil en cas d'una emergència, doncs reanimar algú, per exemple. Jo això no em veig fent.
Però hauries de fer un curs.
Però igualment
s'ha d'aprendre això,
però va amb el tarannà també. Jo en emergències no m'hi veig.
Bueno, però potser això no, però sí que podries donar un cop de mà quan es fa la marató. A l'institut fan la marató i te demanen doncs, per estar pendent de que un nen no caigui o el que sigui, després ja trucaries. És una altra manera de donar un cop de mà.
És que a vegades potser, a vegades potser pensem, no?, de dir, ostres, va, és que si jo m'apunto aquí, no?, en aquest cas Protecció Civil, és que hauré de fer això, jo tenia al cap, no?, la reanimació cardiopulmonar i apagar un foc.
Clar, no? Igual estàs
potser falta explicar una mica què pots aportar.
Clar, ja ho veieu, a la Fira del Conill, quan estan aquí, els donen un braçalet a la mainada perquè no es perdin, no, tot això també ho és. I no cal.
No cal reanimar ningú.
Mercè.
Em vols convèncer que m'hi apunti o com va això? No, ja, voluntària en moltes coses sí. Ho soc, no? I a més, a l'escola dels meus fills precisament demanen voluntaris. Mm. I això també ens costa molt de que famílies que tenen els seus fills allà, que evidentment doncs, ja els hi porta un benefici, ja fan... El fet d'anar de voluntari allà és un benefici, perquè és un benefici pel teu fill, però... Que altres persones vinguin i entrin i... Ostres, és que...
Però el tema de voluntariat pel teu fill, això ja és més fàcil, no? Perquè
sí.
Resulta...
No et penses,
les
AFES, eh?
Les AFES mateix, si tu parles amb elles, el primer que te diuen... És que sempre som els mateixos, o sigui, tothom vol formar part de l'AFA, econòmicament, és a dir, paguem, quan és la quota anual? Tant, no?
Jo
pago,
sí.
Però i quin és el benefici que tinc? Les excursions, el material,
tothom
no sé
busca...
Però a l'hora de fer, no sé, una activitat, els que hi van, i si ho veieu aquí a Vilafant, sempre són els mateixos.
A tot arreu, doncs, Montse, passa això?
Perquè em donava la sensació que per col·laborar per un bé pel teu fill és molt fàcil. Mm. Col·laborar per un bé...
Però
persones que no coneixes,
sí,
ja és diferent.
Però
no
només s'ha de tenir aquesta visió tan limitada de aquest és un bé pel meu fill, no? En el cas d'un AFA o un voluntariat en una escola, no? És que no només és un bé pel teu fill, és un bé per la comunitat en general, no només pel teu fill, sinó
Però...
I aquesta visió ens costa de tenir, jo penso.
El punt de vista d'en Josep Maria jo el comparteixo, què?
Que és més fàcil...
És molt diferent que tu hi tinguis una persona implicada allà dintre i et facis voluntari, com passa a les associacions de pares i mares, que sigui, doncs, indiferentment de l'activitat que sigui i el voluntariat que sigui, que no tingui res a veure amb cap familiar ni amb cap amic, no? Això canvia.
Per exemple, amb el càncer, l'associació del càncer, moltes vegades, si no hi tens on has passat algú que coneixes o així, no va amb tu.
Totalment d'acord, totalment d'acord. Sí. Jo en tinc experiències i, bueno, positivament, de que com veus un company de que ho està passant malament en tema càncer, t'impliques molt més que si no coneixes el tema.
Però avui en dia jo crec que
tothom.
Té algú que, malauradament,
de lluny o de prop, tots estem afectats amb això.
Per això, vull dir que tots col·laborem en el sentit que sabem que qualsevol dia ens hi podem trobar. Que potser hauríem de tenir una mirada més com a societat, ja dic en general, més oberta de dir, ostres, és que si ens ajudem... Jo sí que vull pensar que és un boomerang. Si ens ajudem tots, si jo ara jo t'ajudo a tu, tu també m'ajudaràs a mi. Potser tu no directament, no? Però si tots tenim l'acostum d'ajudar-nos... Evidentment que aquesta ajuda et tornarà d'alguna manera, no ho sé.
Però
no com a efecte boomerang.
No, com a efecte boomerang
no. No ho enfoco així.
Però si tota la societat té tendència a ajudar, evidentment que quan tu necessitis t'ajudarà, igual que tu has ajudat. No perquè tu hagis ajudat, si no ajudes ja t'ajudarà igualment. Però si tu ajudes, serem una societat més col·laborativa, més d'ajuda. No?
Sí,
això em refereixo jo, quan dic que és un moment.
Quan tu ajudes ho fas desinteressadament.
Exacte, no ho fas perquè te torni, evidentment, però jo crec que acaba tornant, encara que no ho facis perquè torni.
No, tu creus en el karma, està claríssim.
No és que ho cregui, és que ho vull creure, perquè crec que és positiu.
I en canvi existeix allò que diuen la punyalada per l'esquena, que no és res més que pensar que tu t'has portat molt bé i tot plegat et surt un, que te'n fot una, que et deixi distret, la punyalada per l'esquena, no? Vull dir que de gent, de voluntaris n'hi ha, però és que en aquest món també, perdoneu, també hi ha gent dolenta, també hi ha gent que
sí,
no...
Sí, eso es lo que te iba a decir hace un momento, como estás comentando, que estabas hablando, que digo, muchas veces cuando estás en estas organizaciones que te toca organizar, por ejemplo, en
una cursa...
Hace falta tener resiliencia también, porque muchas veces es muy ingrato, porque
lo
organizas, lo haces con toda la buena voluntad, lo intentas hacer lo mejor posible, superando todas las dificultades, y te llega no la puñalada por la espalda, pero la crítica
la crítica és molt fàcil.
I
això també tira enrere de fer voluntariat, perquè dius, ostres, estàs tu allà donant el teu temps, regalant el teu temps, fent-ho per la comunitat, i que encara a sobre tinguis crítiques, i això com a societat ens hauríem de treure.
Això ho hem d'obviar-ho. Claro, perquè sempre, sempre hi ha gent que criticarà el que facis.
Sí, però fa mal, eh?
Ho facis bé o facis malament. Ha d'estar pel cim, tu has d'estar pel cim de tot això. I llavors, una altra cosa, fixa't en la persona que t'ho qüestiona, això. Segurament,
segurament que
mai ha tingut cap voluntariat de cap classe. Per tant, ni cas.
O que potser no sap que això ho estan fent voluntaris, que això a vegades
sí,
passa.
Sí, que se sap.
Sí, home, que se sap. Sí,
extraescolars, extraescolars que els organitza l'AFA, no? Sí, ai, que hi ha hagut un problema. Que organitza l'AFA, eh?
Era lo de ladran Sancho, luego cabalgamos, no? Allà, sí. L'AFA, pues sí. Por ahí va. Sí, sí.
És molt difícil, Toni, això que deies, que no t'afectin sí, les coses. És, sí. Normalment a les persones les coses ens afecten a tots, tu vull dir, i perdona que discrepi amb això que has dit.
No,
dir,
no, 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 jo t'ho respecto,
que,
però...
Que costa molt, que costa molt, però, això que diu Toni.
Però, esclar, no pots que algú t'enfosqueixi per el que fas tu, de sí, manera sí. desinteressada. Per tant, tu has d'estar pel cim d'això i el que he dit abans, la persona que et critica tu fent un voluntariat de manera desinteressada, ell mateix se retrata.
Sí, sí.
Sí, però jo ara a nivell personal i ara com a alcaldessa que em trobo, no? Nosaltres, i jo rebo, bueno, crítiques a punta bala, no? I tot, sembla que tot estigui fet, que es fa malament, no? Llavors, sí que diuen, o a mi m'han dit, clar, tu ja saps on t'has posat. Sí, d'acord, perfecte, no? A tothom no pots agradar, tot això ho sabem tots, no? La teoria és molt fàcil. Però, clar, darrere d'aquí hi ha una persona.
Exacte.
No? En el meu cas, però amb tu que deies, no? Com a representant de l'AFA o de les entitats que siguin. Criticar és gratuït. Si és una crítica constructiva, benvinguda sigui. Exacte. Però criticar per criticar, que és el que tu dius ara, Toni, no?
Sí.
Que mires qui hi ha darrere aquella persona i segurament mai... hi és o només fa així, però pensem que darrere de cada figura hi ha una persona que té uns sentiments o té, no? I que tu intentes sí, sí. fer el millor possible.
Se'n diu empatia i en aquesta societat crec que em falta molta. Ah. A part de voluntariat també em falta empatia.
Si em permeteu, això que explica la Montse, vull dir, moltes vegades quan enraonem de coses que ens han passat a nosaltres i pensem, oh, jo penso que això perquè m'ha passat a mi, no? Però llavors la Montse està explicant que és alcaldessa. Jo sabeu que he sigut 10 anys alcalde de Vinyonet, direu, com pot ser 10 anys? Perquè les legislatures són de 4 en 4. Haguessin sigut 12. Pues resulta que per unes crítiques que vaig rebre que no vaig acceptar, perquè hi ha coses que per mi no es poden assentar.
Fins aquí,
prou,
la línia vermella.
Pues a mitja legislatura vaig dir, faig un any més, perquè tinc unes coses promeses i les vull acabar. Però d'aquí un any plego. I al cap d'un any vaig plegar. Per unes crítiques que em van fer per TV3, amb una persona que jo havia enronat abans, ens havíem donat la mà, i a la seva senyora em havia fet dos petons, i el dia següent, per TV3, punyalada per l'esquena. Vaig dir, pues, plego. Acabaré un any més, perquè les coses que he promès vull intentar acabar-les, però després plego. Llavors, per això, jo, el ressentiment, vull dir, per això he discrepat amb en Toni, com diu, bueno, ho has d'acceptar tot.
Sí. Bueno, hi ha coses que potser són inacceptables, no? O que potser no els pots acabar acceptant, no? o et fan massa mal com per acceptar-les, no?
Jo també discrepo, amb això que acabes d'explicar, perquè estic totalment d'acord, doncs, que et fan crítiques. El que no faria mai és que ells se sortin amb la seva.
Bueno, això és una altra manera
això
de
no ho faria mai.
La victòria dels
perquè,
altres.
Perquè, esclar, després d'això van cantar victòria ells, eh?
Sí, però...
Tinguessin raó o no tinguessin raó, que no ho sé.
D'acord, Toni, no entrarem al tema, és una anècdota que no hi vull entrar.
Sí, però a vegades passa això.
Però el que ha dit la Montse, jo ho dic amb experiència, té tota la raó. Vull dir, a veure, tots ho sabem, tu ets alcalde sobretot d'un poble, és un poble,
ciutats també passa, suposo,
però ho sents més, perquè aquí comparteixes la vida constant amb el que t'ha criticat, no? Però vull dir, fer les coses bé per tothom és impossible.
Està clar.
I la crítica a mi hi ha d'existir, ara sí. Hi ha crítiques i crítiques, vull dir...
No, i que a vegades el que deia la Montse, criticar és gratuït, no? I a vegades potser ens falta aquest minut o aquest segon de pensar, a veure, això que vaig a dir, reflexionar-ho uns segons o 30 segons,
bueno,
no?
I el que diguem, no? Les xarxes, a darrere les xarxes...
Ja s'hi posen les xarxes,
clar,
ja!
Llavors,
això ja,
vine,
ja no...
clar, vine un moment, jo, a mi, si m'aven Toni pel carrer, m'ha dit, guita, Montse, el que convingui, no? O qualsevol de nosaltres en aquí, pues genial, perfecte. Ara, posar-te darrere d'una xarxa que moltes vegades no és ni la mateixa persona, saps?
O que no saps qui hi ha al darrere, tampoc, d'aquell perfil que es diu 472, un número i una lletra.
Hasta el moment de la nostra conversa, això no ho havíem tocat.
El tema xarxes.
Això ja...
Ara obrim un meló.
Ja ens sobrepassa, eh?
Un meló
important. Això ja ens sobrepassa.
Són molt perillosos.
Heu fet mai el troll en una xarxa o no? Heu criticat algú per xarxes algun cop?
No, jo no.
Jo no puedo decir...
Això vol dir que sí.
Però jo crec que la crítica se tiene que dirigir más a la acción que a la persona. Perquè una cosa és la persona i altra cosa és...
D'acord.
Sí, això està clar.
Jo, per exemple, tot el temps que estava en política és... A mí no me importa que critiques lo que yo hago, me parece bien, me parece legítimo, pero otra cosa es que te metas ya en mis temas personales. O sea,
claro. Y això passa en política. Claro.
Jo sóc bastant actiu amb això, no per penjar-hi coses, sinó per contestar coses que pengi la gent, no? Però sempre ho faig amb molt de respecte, eh?
És que s'ha de reflexionar el que s'escriu a xarxes socials i a vegades no reflexiona.
Bueno, pensem abans d'escriure, no? Clar, és a dir, para't un moment, perquè a vegades veus contestes o converses, perquè arriba a vegades que arriben a ser converses,
sí,
no?
Sí.
Que dius, si t'haguessis llegit el que diu a dalt de tot al principi, no hi hauria tots els comentaris. Exacte. Que hi han després.
O sucede eso o és que hi ha un problema de comprensió lectora.
Una que això també podria ser.
No, jo crec que és això, no? És com que és instantani, sí. Vinga, pam, 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 no? Anem responent sense pensar.
Clar, i la gent no sap qui ets moltes vegades, no? I aquest anonimat et permet dir el que vulgui sense pensar, no? I és com
jo
una manera de vomitar.
Jo sempre he anat amb el cara descoberta.
Jo també, eh? Jo
també. Perquè d'això mucha gente que se esconde detrás de un perfil falso,
sí,
o s'inventa lo que, y a partir de ahí barra libre.
Per això passa el que passa i diuen el que posen.
Per mi això són covards, no són res més que covards.
Sí,
Don la cara, és el mínim.
És com posar-se una màscara, no? I aprofitar per fer una bretolada o el que sigui, no? I evidentment que es pot criticar, però és el que diu l'Hèctor també. El que passa és que a vegades tendim a personalitzar i perdem el respecte a vegades. I potser aquella crítica és molt vàlida, però si la fessis amb respecte i no anessis a la persona, sinó a aquella acció, llavors seria molt... tindria molta més força al cap i a la fi.
I,
no?
I que aquí, una mica, el que comentaves tu, es barregen molt els temes personals amb els temes que no ho són. Que són doncs polítics o són de feina. I aquí és una equivocació. Temes personals no s'hi han de posar mai, penso jo.
Clar, i tornant amb el tema del voluntariat, també són persones voluntàries que tenen les seves idees, però aquestes idees es queden a casa, no? També a l'hora de dir... Que no es poden barrejar amb la tasca d'aquell voluntariat les idees polítiques a vegades, no? I això també ens costa separar.
Aquí a la taula tenim un exemple. Les seves idees polítiques, les meves, són anys llum. I ens portem bé o no?
Clar que sí, clar.
I a més a més us sentia la cançó.
Sí. I no volen punyar els... No. És fantàstic.
Però és que es tracta d'això, totes les persones, exacte. Al final, no? Cadascú pensa d'una manera, és com el que és del Barça, del Madrid o de l'Atlètic, no?
Però sempre dins el respecte.
Això. Però costa això de trobar-ho. I a mi em dol, bueno, perquè veig que som una societat que si tu ets blanc i com que jo sóc negre, no ens entendrem mai perquè tu ets blanc.
Sí, però ara mateix som 5 persones aquí i totes ens entenem. Pues jo penso, o vull pensar, que sortint per la porta hi hauran 10 persones més i també hi passarà el mateix. Sempre hi ha l'ovella negra. Però aquesta ovella negra és la que hem d'intentar...
Que és en Toni, que està al control tècnic, que ja aixeca el dit, no? Però
ets persona, Toni, igualment ets persona, per tant...
Però clar... Però això no és el... O sigui, som rares avis. No sé, jo crec que això és rara avis, perquè, no?, la crispació que hi ha a vegades, no sé, o potser és un teatre,
això,
tot plegat.
Això diu molt dels valors de la societat, eh? Que puguem compartir gent amb idees diferents i maneres de pensar diferents, i que els respectem.
Però és que una cosa és la política i l'altra és el dia a dia, l'afer personal, no?
Sí, sí.
Que és que s'ha de separar, no té res a veure.
Clar, és clar que sí.
Però que...
A part
una
altra cosa que jo sempre he dit, això és el que jo penso, que que no hi ha cap partit polític que tingui tota la raó.
Jo
per mi hi ha un partit polític que els acerta amb unes coses, que s'equivoca amb altres, i viceversa l'altre partit. Vull dir...
Però que a mi, per exemple, m'ha dit, no, és que per la teva manera de pensar, com pot ser amiga d'aquesta altra persona que pensa tan diferent? Precisament sóc amiga d'aquesta persona perquè pensa diferent
tal
de mi.
Com té que ser.
No, perquè m'aporta l'altra cosa que jo no penso, no? I que potser pot fer qüestionar.
No? Sí. Sí. Amb la parella passa, no? On hi ha un que és un nervi i en canvi l'altre... Bueno,
jo que mi grupo de amigos, claro, políticamente hablando, hay de todos los colores, ¿sí? De todos, absolutamente de todos.
Oye, el sopar son interesantes, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que muchas veces por dejar la política al lado, porque al final dices, oye, es lo que piensas tú sabes lo que pienso yo, sí. Y tampoco, si tiene que comentar algo se comenta y ya está, no pasa absolutamente nada, pero al final valoras otras cosas de la persona, no, claro. Valoras que es de tal partido, no.
Sí, però a vegades és difícil aconseguir,
sí,
això, eh?
Sí, sí,
però... hi ha l'etiqueta.
Sí, el problema són les etiquetes. Sí.
A vegades sí. M'he trobat amb sopars d'amics i al final diguem, escolteu, no parlem més de
prou.
Política.
Ah.
Però això és molt trist, també.
Sí, no, jo no em sembla bé això. Però pues... és que ens hauríem de fer-ho mirar nosaltres perquè no som capaços de separar les coses.
O de dir, vale, tu penses així, jo penso així, no ens posem d'acord, no passa res, no? Ja està. I és xulo, perquè igual potser tu ho veies tot molt blanc, per exemple, i després de parlar amb aquella persona, d'aquella persona que ho veu diferent, potser veus puntets negres en el blanc, jo què sé, saps? És lo xulo. Però jo crec que no anem cap aquí.
Però bueno,
que som rares avis, nosaltres.
És la salsa de la vida, això.
Sí, sí. De totes formes, sigui bo o no sigui bo, jo penso que amb un sopar d'amics, si hi ha dos pensaments polítics totalment diferents, per mi és important no parlar de política, fora problemes. Ja és el que penso. Sí. Fora.
Sí. Depèn de com siguin les persones.
Home, si tu ets respectuós amb l'altre, sí, has de poder-hi parlar, Josep.
Sí, d'acord. Però és que poder l'altre no és respectuós amb tu i et va fent pic-pic i pic-pic.
Llavors fas bé de no parlar-ne.
Sí. Bueno, tu ja saps on te pots. Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat, que de seguida tornem amb més temes. Va, vinga, fins ara mateix.
Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Que solo intento decir por ti de repente la cabeza me va. La ràdio que ens uneix. Bla, 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 bla. Et miro
solo, escucho bla, bla. La teva companyia diària. Un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
Atenció, atenció! No pots perdre aquesta oportunitat única. Vols tenir el control a la palmellada de la mà? Descobreix ara la nova app d'Optipunt Doctor Zaven. Imagina un món de beneficis al teu abast. Només per descarregar-la rebràs un regal de benvinguda i un altre pel teu aniversari. T'ho imagines? A més, obtens reemborsaments a les teves compres, saldo a la targeta familiar, promocions exclusives i la possibilitat de reservar cites des de la comoditat del teu telèfon. Però això no és tot. Com a mostra d'agraïment, rebràs un cupó de benvinguda de 10 euros de descompte amb la teva compra següent a la botiga. Sona bé, oi? I tu? Ja tens la teva? No esperis més. Optipunt Doctor Zaven t'espera a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres o troba'ns a les xarxes socials. Descarrega-la ara i comença a gaudir de totes aquestes avantatges.
Al Centre Comercial Gran Jonquera ens fem encara més grans. Arriben marques molt esperades com Zara, Adidas, Stradivarius, JD, Bershka, Mango i moltes més. Per fi ho podem dir. Obrim la nova part el 10 d'octubre. Descobreix un nou Gran Jonquera. Ara, més gran que mai.
Et preocupen les estafes? Vols saber quines mesures pots aplicar per evitar robatoris a la teva llar? Vine a la xerrada del proper dimecres 23 d'octubre al Casal de la Gent Gran del nucli antic de Vilafant, al costat de l'Ajuntament. Tindrem els Mossos d'Esquadra, que ens oferiran consells per prevenir estafes i robatoris i també respondran les teves preguntes.
Atenció, atenció! No pots perdre aquesta oportunitat única. Vols tenir el control a la palmellada de la mà? Descobreix ara la nova app d'Optipunt Doctor Zaven.
Imagina un món de beneficis al teu abast. Només per descarregar-la rebràs un regal de benvinguda i un altre pel teu aniversari. T'ho imagines? A més, obtens reemborsaments a les teves compres, saldo a la targeta familiar, promocions exclusives i la possibilitat de reservar cites des de la comoditat del teu telèfon. Però això no és tot. Com a mostra d'agraïment, rebràs un cupó de benvinguda de 10 euros de descompte amb la teva compra següent a la botiga. Sona bé, oi? I tu? Ja tens la teva? No esperis més. Optipunt Doctor Saben t'espera a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres o troba'ns a les xarxes socials. Descarrega-la ara i comença a gaudir de totes aquestes avantatges.
L'Escola de Dansa Carme Trèmols, referent de l'ensenyament de ballet clàssic i primera escola de dansa oberta a Figueres i comarca, membre de la Royal Academy of Dancing de Londres i de la Federació Catalana de Professors de Dansa, ofereix classes de preballet a partir dels 4 anys, classes de ballet clàssic per a totes les edats i per adults i gimnàs de manteniment. Inscripcions obertes que podeu fer a Figueres, al carrer de Pep Ventura 6, per telèfon al 679 75 79 75 o bé en el correu electrònic carmeburgastremols@gmail.com.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei.
Ens hi tornem a posar aquí la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, un espai patrocinat per Gestoria Fernández, com bé sabeu, especialistes en homologacions de vehicles de transports nacionals i internacionals. El que passa que si et roben el coure no pots anar gaire enlloc, eh? I així ja entro en el tema que directe. Volia parlar directe per no perdre ni un segon, jo sempre... últimament és que no paro de llegir notícies de temes de robatoris de coure, enxampats amb no sé quants quilos de coure. Robar coure és molt fàcil? No ho sé, és que jo no m'ho he plantejat, eh? Però, no sé, arribo a la conclusió que sembla que sí.
Parece que sí. No lo sé si es fácil o no es fácil, porque no lo he probado. Pero parece sí que es bastante sencillo. Pero
fa molt de mal.
Totalmente, pero lo que tendríamos que preocuparnos es... si estas personas roban cobre, es porque en algún sitio lo es pueden cobre. Vender.
Exacto.
Entonces es, mientras tengan sitio donde lo puedan vender y lo puedan conseguir poner este producto otra vez en circulación, pues el problema es muy difícil que se ataje. Además, el precio que está el cobre, pues evidentemente, pues cortar una línea del AVE y sacar un montón de cobre o...
Clar, però les conseqüències que té tallar una línia, un cable de coure de l'AVE són importantíssimes.
És el que diu ell, el mes de maig hi va haver, que va coincidir amb les eleccions, que van dir si era per
desequilibrar les eleccions.
Vull dir, hi va haver un robatori importantíssim de coure i després van agafar quatre persones i això jo el que sé és que un d'ells era el que van tenir anys enrere en deien perracaire, gestió de residus, se'n diu actualment. I són persones que ja, vull dir, tenen tota una estructura feta per dedicar-se a això. I el que és trist és que un quilo de coure, comprat per un perracaire, torno a dir el nom típic català de fa uns quants anys, paguen 5 euros. Però és que el perjudici que fan...
Aquest és molt millor, molt més
impressionant, és impressionant, perquè aquest que jo estic parlant, Rodalies, va quedar tot col·lapsat.
Sí, sí, ens en recordem d'aquell dia.
Per culpa de 40 metres de coure, m'ho dic, bueno, no sé què pot passar al quilo, però pues, no sé, vull dir, una misèria. Jo aquí sempre he pensat de que amb els atlantos que hi ha avui dia, jo penso que quan es talla un lloc un cable de coure, un conductor, i hauria de sonar una alarma, i a la central en dos minuts localitzar on t'ha passat això. No crec
però
que
això amb Renfe,
no,
vols dir?
Sí, bueno, com qualsevol comotilla de cable de cobre. Jo crec que... No crec que
amb telefonia, també.
Sí, no, sí. Sí, no crec, que, no, no crec que sigui tan complicat. No,
però és això. Que, clar, el prejudici... Jo aquest estiu, que vaig estar a l'Observatori Astronòmic d'Albanyà, el director de l'Observatori em deia és que no podem cobrar amb datàfon perquè ens han robat el coure i no funciona la línia d'internet.
Claro.
El prejudici que té no només els trens o la telefonia, és que a vegades jo reconec que som dependents de la targeta per pagar, si cau internet és que no podem, estem venuts.
Bueno, mira el dia que se cayó el sistema de pagos de targetas, mm. el colapso que hubo por todos los sitios, pues pasa lo mismo, o sea, se te cortan una línea de cobre, sea para de telefonía, sea lo que de tren o lo que sea, el perjuicio es enorme, son muchos afectados y luego hay que reponer todo eso. Y yo lo veo difícil de controlarlo, no creo que sea tan sencillo, porque al final son líneas que están al aire libre, o sea,
sí.
Es complicado.
Y hay una solución que, y siempre he defensat lo mateix, escolteu, enduriu les lleis.
Sí.
Enduriu les lleis i que, no la gent, rendible, i que la gent que rendible. Es dedica a fer això, que s'hi pensi abans de fer-ho.
Toni, jo que he explicat ara, del maig, van agafar quatre, n'hi ha dos que encara estan a la presó. El que tenia una agència de reciclatge de residus, encara està a la presó, perquè es veu que, a més són reincidents, són persones que ho fan 40 vegades. I us afegiré una cosa, jo ara tinc temps i em dedico que els dematins i a les tardes...
A mirar obres.
No, a passejar. M'agraden molts animals, sempre us ho he explicat, i vaig a passejar els gossos per aquí a les Garrigues. Ja us en fotríeu, creus, el dia que voleu, us hi acompanyo.
Sí,
quantitat
sí.
De llocs. Hi
ha amb la goma. Cables,
amb la goma tallat, negra, sí. tallats pel mig, han tret el cobre i allà hi ha... Han deixat allà, però us en podria...
A part de l'incivisme que això suposa de deixar el plàstic
us
allà.
Us podria portar a quatre postos diferents i, bueno, trauríem un camión aquí, a la Garriga, aquí a tocar. Vull dir, és impressionant.
No, i la despesa, el que diu la Montse, la despesa de després netejar aquest espai que ha quedat ple de plàstic, és que és surrealista totalment.
Mira, hi ha dos exemples. El tema de la droga i el tema de la prostitució. Bàsicament la carretera. És que no hi és a França, això. I venen tots cap aquí. Perquè ara ja hi ha, a França és molt més dura que la d'aquí. Per tant, posem-nos a l'alçada de França i això canviarà. És voluntat política, jo sempre ho he dit això. Jo, és voluntat política.
Jo penso que sí que s'han d'endurir, no? I moltes vegades veus a les notícies, no? Que diuen és que té 30 minidelictes, no? Perquè són petits robatoris o petites... Vale. I lògicament sí que...
Sí, però aquest petit robatori fa molt de mal a la persona que li fa,
eh? Sí, que sí que s'ha de fer.
Se n'emporta el monedero i tota la documentació, què fas després?
Bueno, i després que et facin caure, que aquesta és una altra, perquè...
Que no, que ha passat moltes vegades, eh?
Sí, sí, sí. Això sí que suposa. Però jo ara estava pensant en aquestes presons dels països que ja no són europeus, sinó de fora d'aquí, com veus tota aquella gent d'aquella delinqüència i aquests sí que estan per vida després tancats, i també, o sigui, la gent comet igualment o robatoris o talls d'aquí, com
clar,
diem,
la cosa
no?
És per què.
I les lleis són molt més dures.
I continuen de delictes.
I n'hi ha igualment.
Hi ha una cosa...
Bueno, com t'expliques, doncs, que a França no hi hagi aquest tipus de delinqüència? O sigui, no hi hagi la permissivitat que tenim aquí i la prova està que allà no hi és això, eh? No hi ha problemes de drogues, eh? Venen aquí a comprar-la.
Bueno, perquè aquí és zero.
No? Clar.
Per tant, han enfortit les seves lleis, són més severes a l'hora de castigar. I llavors això
però
no passaria
aquí. Ho poden fer perquè tenen un país al costat que té les lleis més laxes. Potser, no ho sé, pregunto.
Precisament per això, fem les lleis igual que ells i veurem què passarà.
Llavors ells tindran un problema, eh?
Esclar.
Sí, però
perquè les persones que consumeixen seguiran sent-hi.
Sí, però França amb això poder van més bé que nosaltres, però escolta, les manifestacions, vull dir, que hi ha a vegades a París o a Marsella, que ho cremen tot, vull dir...
Que també hi ha problemes de convivència també, i també hi ha delinqüència,
tan
eh?
Tan fortes com les que hi ha a França, aquí a Espanya penso que no hi són.
Hi ha uns problemes de convivència que no tenim aquí ni de lluny, eh? Que poder ens arribarà,
sí.
Però de moment no ho tenim com ells.
Sí, però el que comentava... Es cierto, o sea, no vamos a llegar a un índice de delito cero, eso es imposible, eso es descartable.
Es un buen ideal.
Siempre habrá delitos, lo que pasa es que no puede haber impunidad. O sea, lo que no puede ser es que, lo que estabais comentando, que una persona tenga haya cometido 80 delitos, haya entrado por una puerta y ha salido por la otra y no pasa absolutamente nada. Tiene que haber unas consecuencias de lo que, de lo que estás haciendo. Y con el cobre pasa un poco también eso. O sea, al final oímos mucho que se roba cobre, pero las consecuencias negativas para la persona que lo está haciendo tampoco las veo demasiado. Sí que pueden coger a cuatro, pero dices, oye, ¿cuántos realmente han cogido? ¿Cuántos están en prisión por estos delitos? ¿Y están siendo menos los delitos respecto al robo de cobre o están siendo más? A mí me parece que seguimos manteniendo un nivel muy alto.
A més a més, tot el tema de la burocràcia, el que dèiem, no? O sigui, aquesta gent, fins que no tenen un judici o tenen, vés a saber quan passarà. És massa, massa lent tot això. Ha d'anar lligat, no? Una mica de més de mà dura, per dir-ho d'una manera.
Sí, sí, sí.
I també, doncs...
I agilitat.
Però, de tots modos, jo a vegades penso que això, que tots parlem de la mà dura, que estic d'acord amb tots vosaltres, però també a vegades penso que...
Mà dura entre cometes, que no s'entengui malament, eh? Que a vegades...
Però les presons... cada vegada hi ha més gent tancada dintre la presó i viuen els que estan dintre la presó viuen com reis, vull dir, tenen de tot.
Jo aquí discrepo,
Sí? Depèn de quines, però, no?
Depèn de quines presons.
En Espanya jo no diria que los presos viven com reis. I de hecho jo per motius personals fui a la presó de aquí de las bases, hacer una boda,
Son cosas especificadas,
Pueden elegir ir al juzgado, pero lo que pasa es que entonces tienen que ir el manillao, y entonces si la celebran dentro de la propia prisión, pues lo hacen en una sala...
Y et va tocar como regidor, en oficial.
¿Y qué vas a ver ahora?
A mí me deprimió mucho entrar en la prisión, o sea...
Bueno, es que siempre...
Muros altos, todo cerrado, cuando tienes que pasar un pasillo se cierra una puerta, se abre la siguiente...
Sí, yo también, yo vaig entrar al carrer Sant Pau, vaig entrar yo.
No tendrán unas condiciones, evidentemente, lamentables, porque no pueden ser, tienes que son personas las que están dentro de la prisión, pero decir que viven como reyes...
No
tampoco.
Pudeme pasar, como reyes.
Sé que hay mucha polémica, por ejemplo, con que tengan piscina, con que tengan gimnasios y demás, pero la piscina tampoco es un uso recreativo como las piscinas municipales, es un uso dentro de unas actividades dirigidas. Y unos horarios muy determinados. No es que el preso diga, me voy a la piscina ahora que me he levantado.
Pero yo lo que anava, el punt de la meva raonament era per explicar de que tota la persona que hi ha a la presó ens costa calés els contribuents.
Sí, totalment.
I aquí a vegades, vull dir, a veure, el cinturó de seguretat i casco, per què? Home, perquè si et quedes tetraplègic, l'Estat haurà de pagar per tu, no? Vull dir que llavors una persona entra...
Bàsicament i perquè vols seguir viu en bones condicions, també.
Però vull dir, el tema de la presó, creieu-me que ens costa cèntims a tots els contribuents.
En això totalment d'acord.
Però, clar, jo ara estava pensant, és que fa molts anys vaig fer una notícia, o recordo que es havia proposat un mètode per al tema del mobiliari urbà, no sé si això amb el coure podria servir, com una espècie d'injectar-li com una espècie d'ADN al mobiliari urbà perquè fos més difícil vendre'l, no? I poder fer com un... Bueno, que tingués com un número de seguiment...
Sempre hi haurà el que hackejarà
aquest ADN.
El que passa és que el cobre al final se funde i se vuelve a...
Sí.
Entonces, hacer un seguimiento del cobre creo que es complicado, pero...
Bueno, jo què sé, no ho sé, jo ho deia per bueno, que és com un que estiguessin com geolocalitzat aquest coure, no sé, de les línies de tren, de les línies de telèfon, com a mínim aquestes xarxes tan importants que ens afecten tant, que tu pensis dues vegades a robar-la, perquè dius, ostres, és que després em costarà Déu i la mare vendre-ho.
Sí, bueno, pero aquí pasa un poco también lo que comentaba Toni. Si aquí, por ejemplo, cuando hablabas del tema de la droga, la marihuana, sobre todo en esta zona, si tú persigues al pequeño distribuidor, nunca vas a terminar con el problema. No. Pues aquí lo mismo, si también persigues un poco al que lo roba, al final irás cogiendo gente, pero siempre habrá gente dispuesta a robarlo mientras ahí puedan sacar dinero.
Y que moltes vegades aquesta gent que és la que roba o la que ven o el que sigui, moltes vegades és la gent necessitada.
Sí.
N'hi ha que no, que és el seu modus
vivendi,
però n'hi ha que realment no saben fer res més o no poden fer res més i d'això viuen.
Si no consigues romper la cadena de la red de distribució de on lo están colocando ellos para comprarlo, pues va a ser complicado.
Com en totes les coses, hi ha uns que estan a dalt i uns que estan a baix.
Sí.
El que passa és que potser hauríem d'intentar mirar el per què, no? Mirar aquelles persones que roben, perquè si són, com diu la Montse, que per necessitat, o si són una gran màfia que és el seu negoci, no? Llavors, mirar les casuístiques i intentar que aquestes persones que ho facin per necessitat no hagin de tenir aquesta necessitat.
Això és com tot, no? Fa molts anys, i és una cosa que m'ha quedat molt i molt marcada, no? Quan jo anava encara a l'escola EGB, hi havia una botiga al cantó de l'escola i era de queviures, val? I va entrar un senyor que devia tindre uns 50 i pico d'anys, i li va dir, diu, així mateix, us ho dic, va fer veure que portava com un punyal o alguna cosa amb la jaqueta i li va dir, diu, és un bolígraf, porto un bolígraf aquí. Diu, però tu truca a la policia i digue'ls que te vull robar, perquè diu, fa dos dies que he sortit de la presó, diu, no tinc família, no tinc ningú, no tinc res, diu, almenys en allà sé que em menjaré.
Que volia tornar a la presó.
I dormiré
Sota
sostre, exacte. No?
I això...
Ostres, jo era allà, us ho juro. Fa molts i molts anys d'això, i encara recordo, ho veig i tot plegat, i vaig pensar, és que pobre home. Clar, és que si igual no té res, i ell no et venia a fer mal. No.
Però llavors hi ha alguna cosa que falla.
Això que explica la Montse, perdoneu,
és
que
se n'ha
fet més d'una pel·lícula.
Què hem de fer d'aquesta gent?
Sí, sí.
Clar, que tu va dir-me, no tinc res.
La situació d'aquest home, jo l'entenc.
I aquest senyor, llavors, jo al cap d'un temps, allò que...
Ho penses?
Bueno, sí. I vaig anar amb la botiga i amb la noia que hi havia allà, m'va explicar que aquest senyor se li havia mort un fill, bueno, problemes que ens poden passar, no? I que no els superes. I a partir d'aquí, vale, pues es va emborratxar i un dia pel carrer pues va fer el que no havia de fer. Vale?
Sí.
Pues, hòstia, sí. Ai, perdó.
Sí, no, ja t'hem entès, no?
Si tires enrere, no? Dius, bueno, aquesta persona va tenir un problema que podia, és que ens podia afectar a tots plegats.
Sí, que ens pot passar.
Jo, hòstia, no sé.
No sé si aquesta persona necessitava algú que l'ajudés.
Clar, però això no hagués anat això... més.
El problema, que això que diu la Montse, que li sorprèn, és això, que no hi hagués una ajuda per a aquesta persona, no?
D'això que esteu parlant,
i una orientació.
D'això que estem parlant ara, se n'han fet diverses pel·lícules, i n'hi ha una concretament que una persona ja gran surt, i el que explicava la Montse, però en pel·lícula no té ningú, acaba llogant en un barri de baix, vull dir, una pensió, vull dir, i es penja, no? Sí. Però s'han fet diverses pel·lícules d'això.
I adaptar-se a la societat un cop has estat tant de temps fora,
sí,
no?
Sí,
que per més bé que puguis estar dins la presó, o malament, no sé, depèn de la visió, no? que tinguis, perquè no ha de ser fàcil estar
a la presó.
A la presó
no hi estàs mai bé.
Jo crec que no, jo també ho crec.
Però la primera vegada sí que deu impactar molt. O sigui,
esclar,
no? Sí que... I si realment després una vegada has passat aquesta primera vegada, no reacciones un moment, ets a, no? Que dius, vale, ja no hi torno, vull dir que després la gent s'hi deu acostumar, no?
No sé, yo no sé. Por lo que hablo con gente que trabaja en prisiones, se diferencia mucho la persona, como tú hablabas, que ha podido cometer un delito,
sí,
y que no está en su entorno, o sea, yo que sé, por cualquier cosa, que ha cometido un pequeño delito y ha terminado en prisión. De otro tipo de perfiles.
Se diferencia. Sí.
Que es la seva feina,
¿no? De que dices...
Entro y surto.
Sí.
Estos son gente que pueden ser incluso...
Que son gafes del oficio, sí, ¿no? Entre la presó.
Que ya dices, este tío o esta tía en prisión sobrevivirá y es algo que está asimilado en su entorno y de personas pues que por B o por C han podido terminar porque han cometido un delito, puede ser un delito a lo mejor incluso grave, pues yo que sé, que haya conducido...
Sí.
I llavors hi ha qui donarà feina amb una persona que surt de presó.
Això és un altre tema, la reinserció, que això és un meló que no l'obrirem ara perquè ens queden uns quants segons de tertúlia. Si voleu, un dia en parlem de la reinserció i de com està aquí a casa nostra i com ho creieu que hauria de ser. Però ara no ho debatrem. Nosaltres ho debatrem altres temes demà amb els companys del dimarts, com sempre amb el suport de Gestoria Fernández al carrer Eres de Vila, número 36 de Figueres. Passeu molt bon dia, adeu-siau.
Bon dia.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972 507 750.
Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei.